A les espurnes literàries d'aquest octubre, l'Anna Ruiz Mestres ens acosta un exalumne seu, l'escriptor i poeta Jordi Llavina, flamant premi Carles Riba 2023 per Un llum que crema i que acaba de publicar Proses de l'intraclaror. Anna, Jordi, bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Sílvia, començarem parlant un moment d'una efemèride que vull citar, que és del Juli Vallmitjana, que fa 150 anys del seu naixement, que va ser una persona que volia dedicar-se a l'art i tenia molta habilitat amb l'argenteria, perquè el seu pare tenia un negoci d'argenteria. Va entrar a l'Escola de Belles Arts i es va fer amic de la colla del Safrà, del Nonell, del Pixot, però va descobrir que realment el que li venia de gust era escriure. I quan es va posar a escriure, amb el Rafael Moragues, van organitzar una representació teatral de la Teresa Raquén del Zola i va ser el primer debut professional de la Margarida Xirgú. Però per què m'apassiona el Vallmitjana? Doncs perquè era una persona que li agradava moltíssim el barri xino, li agradava saber dels gitanos de sota de Montjuïc, i va començar a escriure sobre aquesta gent. I ho va fer amb moltíssimes paraules en calor. I per tant hem de parlar de català calor, que és un testimoni d'una llengua que ha desaparegut. I una de les seves obres més emblemàtiques és Enterregada, i el 2009 el TNC va adaptar El casament d'Enterregada, que vaig tenir l'honor de portar-hi els meus exalumnes ara. També va fer un drama líric pel Liceu, però el que volia el Vallmitjana, de veritat, era sacsejar a la gent, mostrant una realitat que els era incòmoda. Era la Barcelona maleïda, la Barcelona que els noucentistes no es miraven tant, i ell deia que si la mostrava era el primer pas per començar a millorar-la i a canviar-la. I dit això, llegiu El casament d'Enterregada, d'edicions 1984, i passem a parlar del que realment avui ens interessa molt i molt, que és que ha vingut el Jordi Llavina. Jordi, estic molt contenta que estiguis aquí.
Jo també. Ja ho ha dit la
Sílvia.
La Sílvia, soc exalumna teu, com tants centenars i centenars més de joves i joves que ja ho hem deixat de ser fa 20 anys.
Això. Doncs no entro a fer-vos una llarga biografia, tot el contrari. Només recordem que el Jordi ha treballat en el camp editorial, el periodístic i el docent, que s'estima moltíssim el Vinyoli, que em va fer un assaig, i jo també me l'estimo molt, el Vinyoli, i amb el Jordi, i que parlarem del Premi Carles Riba, però també parlarem una mica de les proses d'Entre Claror. Jordi, aquest poemari que a mi m'ha agradat moltíssim, que l'he trobat d'una bellesa aclaparadora, et dona el Carles Riba. Ostres, el Carles Riba no es guanya cada dia. I jo dic, Jordi, quan vas començar a escriure Un llum que crema, pensaves presentar-la al Carles Riba o no?
No, perquè quan començo a escriure un llibre no sé ben bé si allò serà un llibre, si allò serà un intent fallit, si serà... No sé ben bé què serà, no? A poc a poc se li va veient el nas, és com amb una ecografia, quan una persona està embarassada, quan una dona està embarassada, que a poc a poc sí que ja aquell cos es va formant. Un cop es va formant, penses, bé, aquest llibre podria aspirar a un premi important, i de vegades dius que sí, altres penses, no ho tinc del tot clar, i en aquest cas doncs va anar d'aquesta manera. Vaig creure que podia, com a mínim, aspirar a un dels premis més importants, vaig concórrer-hi, li vaig presentar i finalment doncs va guanyar.
Molt bé. I et diré una altra cosa. Mira, fas poesia de les coses petites, no? I hi ha un poema preciós que es diu Arboritzar el cor, que parles de les flors silvestres, parles de que les flors t'han acompanyat, que has après a conèixer les flors, i una mica sembla que des d'aquest món petit ens vulguis portar a l'univers, a un món més gran. Dos preguntes. Sí, un món petit per parlar de l'univers, i com has arribat a dominar les flors d'aquesta manera?
Molt senzill. Començo per la segona. Això deu ser escrit aquest estiu passat, no l'anterior, i un bon amic que es diu Oriol Sabaté em va dir que hi havia una aplicació pels mòbils que es diu Google Lens, que et permet conèixer el nom de les flors, de les herbes, sí, dels arbres... Sí. En definitiva, permet conèixer el nom de qualsevol cosa, perquè aquest Google Lens també el pots enfocar en aquesta taula des de la qual estem parlant o en la qual ens recolzem per poder parlar, aquest telèfon, qualsevol cosa, i te'n dona la referència. Però a mi m'interessava, lògicament, pel món vegetal, que és el món que transito, i arran d'allò, vaig conèixer el nom d'algunes flors, d'algunes herbes, no gaires, i en algun cas, fins i tot, potser ara, si les veiés, ja les hauria oblidat i tot, no? Però em va semblar que... per això es diu arboritzar d'acord, que és, de fet, una ironia, perquè no és arboritzar de memòria, sinó que és arboritzar a partir d'aquesta eina.
Ja. Yeah.
Però sí, evidentment, sempre. Jo crec que aquest recurs que tu destacaves tan bé, sempre el faig, no? A partir de la cosa petita... aspires a una cosa
més,
a una cosa més gran, més alta, no? Sempre és així, perquè a més les coses petites jo crec que revelen molt sovint el món, no? I el poden revelar tant o més bé que coses que en principi semblen més ambicioses, més grans, més acabades, més definitives. Sí, aquest és el recurs, probablement un dels recursos més habituals en la meva poesia.
Molt bé, Jordi, una altra cosa. El llibre està dividit en diferents parts i la primera es diu Endurance i em sembla que aquest títol faci referència a la resiliència, a la resistència. Després parles del capità Shackleton, aquest home tan corajós que va patir tant. No, bueno, no hi entrem amb aquest home. Però és aquest anar caminant dia a dia per els camins... com ell, que també va caminar per camins marins, descriure la bellesa de la majoria de la gent que no l'observa. Què esperes que reaccionem quan tu ens presentes aquest mar de bellesa?
En aquest cas, aquest Endurance que deies, que és la primera part, parteix d'un pretext que és, sí, aquella expedició que es va fer, sembla que era el 1915, acabar, aquella gent, aquells 27 o 28 tripulants d'aquest vaixell que es deia així, Endurance, que vol dir resistència, com deies, van quedar encallats al gel.
Sí, sí.
Havien de fer el pol, no? El pol... Ah, no recordo si era el pol sud, diria
el
que...
pol el pol sud casquet. Crec que era, i per un encàrrec de la reina d'Anglaterra, una cosa així. Ara
exacte.
Jo també...
Exacte, faig... l'Antàrtida.
Sí.
I aleshores van quedar encallats i van estar molts dies que no sabien què fer. Vull dir que finalment se'n van sortir, no se'n va morir cap, però sí que aquell vaixell va quedar abandonat. Aquell vaixell finalment es va enfonsar i no es va recuperar fins 107 anys, diria que són 107, si potser són 108, 100 anys més tard, ara fa 3 o 4 anys, es va recuperar. Se'n va recuperar el derelicte. I a mi això em va semblar un símbol, no?, de moltes coses que sembla que hagin desaparegut, però que en sec algú pot tornar-les a fer aflorar a la superfície. No?
A la vida.
A la vida, en definitiva. Per tant, també el procés aquest, no?, de, per mi el gran tema de la literatura, de la poesia, és la memòria. La memòria que ens permet doncs, tornar a coses que havien existit i que potser molt poca gent ja recorda, però que per mort, per causa de la... i per obra i gràcia de la paraula, doncs podem tornar a fer vívides, no? Què aspiro? Sí, aspiro que el lector, la lectora, puguin reviure, no?, aquest moment d'emoció, de dir, ostres, aquí hi va haver uns tripulants. Això es va enfonsar. I això ho connecto bé amb la guerra d'Ucraïna i ho connecto amb la pintura del Morandi, no? Vull dir que sempre hi ha aquest efecte de la memòria que pretén preservar l'estat de les coses que van ser.
Que van ser. Bueno, si tenim temps et faré una pregunta sobre la pintura i l'art, però ara voldria parlar dels epígrafs, que són preciosos, que estan superben escollits i que en tens un del Jules Renard i un altre del Segarra que crec que et descriuen a la teva poètica en aquest llibre d'un llum que crema.
Per això els he posat.
Per això els he posat, no? Mm-hmm. I quin, diguem-ne, la gent que no caminem com tu, que no llegim caminant com tu, que no ens fixem, que no vedem i apreciem, el trobar la bellesa en aquestes coses, quan llegim... Creus que podem trobar-hi una mica tot el que ens envolta, que ens acompanya en el camí de la vida? És una mena de camí, una llum que crema, que també ens guia cap a un projecte de vida que és teu, evidentment, però que també podria ser de qualsevol lector?
Jo espero que sí. Espero i aspiro. Aspiro que justament els versos puguin suscitar aquesta emoció, puguin suscitar gairebé el reflex d'una experiència i que el lector pugui reviure-ho, sí, o pugui viure-ho d'una altra manera, que és a partir de la lectura silenciosa, no? Per descomptat. I tu feies referència als epígrafs, a les citacions del llibre. Per mi això és molt important i m'agrada que ho destaquis perquè el llibre no és només allò que ha sortit de tu, que tots sabem que, a més, al cap de tantes lectures com hem fet al llarg de la vida, d'originalitat, fins a cert punt, ni pot haver poca, és a dir, és l'originalitat d'allò que tu has vist, però que està tamisat i que està sedimentat per moltes lectures, per moltes experiències, etc. No? Però aquesta part que podríem dir-ne el paratext, és a dir, allò que no forma part directament del text, que no ha estat creat per tu mateix, però que en canvi ha estat creat mentre llegies i has pensat, has subratllat aquells versos de Lucreci o de Jules Renard,
deies,
de Sagarra. Sí. Això també és molt important i la relació que això la relació que s'estableix entre això i la teva pròpia
el teu text,
obra.
No?
Sí, exactament. Això és, per mi és fonamental, no? I veure els vincles. I per què aquest autor ara ha triat aquests versos, jo què sé, de Baudelaire, o aquests versos de Mercè Rodoreda, per què els ha triat, no? I llavors, a mesura que vas llegint, ho has de poder entendre, com has de poder entendre aquella experiència que et descriuen aquells versos i reviure-la.
Parlem de la secció de papereria.
Molt bé.
M'ha entusiasmat. Escolta'm, és una d'una bellesa extraordinària. No sé si saps que el cavall fort de la segona quinzena d'octubre surt paper de diari.
Sí, ho sé perfectament. El que passa que encara no el tinc perquè...
Jo l'he llegit.
No es pot comprar, em sembla, les... L'estic esperant, que em van dir que me n'enviarien un parell d'exemplars, encara no m'han arribat. L'he buscat, però és la revista es veu que ja no es troba en quioscos, és a dir, va per subscripcions.
Exacte, doncs jo me l'ha deixat llegir un subscriptor
A mi em fa molta il·lusió, d'altra banda, eh? Vull dir, és una revista que quan era petit jo havia llegit, els meus pares no m'hi havien subscrit, però els meus fills sí que hi van estar subscrits durant molts anys i per descomptat, si hi ha una capçalera en la qual em fa il·lusió aparèixer, és en una revista com aquesta. Més que no pas en revistes, diguem-ne, més del ram o més de literatura per adults, no? Per tant, sí, quan m'ho van proposar, que va ser mitjan juliol, vaig dir immediatament, no únicament que sí, sinó que per mi era un privilegi i, a més, això se li havia acudit en Quim Carbó, vull dir que encara més.
Encara
Quim
més.
Carbó, que va ser el primer autor que quan jo tenia 12 anys o 13 el vaig entrevistar pel Montcau Express, que és com es deia la revista de la meva escola pública Gelida.
Molt bé. Doncs, Jordi, jo et volia preguntar arran d'això. Escrius en paper? Escrius amb el portàtil, sempre?
No, sempre amb el portàtil, sí.
Sempre amb el portàtil. Tanta bellesa del paper.
No, eventualment, sempre llegeix... O sigui, sempre escric amb l'ordinador, amb el portàtil, però els poemes comencen a escriure's en les pàgines de cortesia dels llibres que estic llegint i pels quals doncs estic pensant ja una crítica. El que passa és que molt sovint em ve al cap un vers, i aquest vers, si estic passejant, com tu destacaves al llarg de l'entrevista, el primer lloc on s'escriu és justament en una d'aquestes pàgines blanques dites de cortesia dels llibres que estic llegint per fer-ne una altra cosa. Per tant, el paper sempre hi és, però sí que és veritat que ja no escric la poesia, ni els articles, ni escric res, ho escric directament a l'ordinador. Sí.
Molt bé. Les noves tecnologies.
Ara, jo defenso molt, justament, i jo escric molt, en paper. No això, però, per exemple, quan corregeixo, lògicament, els exàmens els corregeixo sobre paper. Escric molt sobre paper, encara. qualsevol presentació de llibres, demà en faig una d'en Joan Render, les notes que prenc les prenc en paper, no ho faig amb ordinador i després m'ho imprimeixo, no. Vull dir que sí, i la cal·ligrafia per mi és molt important. Per això aquesta secció, la secció de papereria, té molta importància. No és una secció frontissa entre altres seccions, diguem-ne, més greus. És una secció per mi molt vinculant, perquè es parla justament de la importància del paper com a transmissor d'idees, d'experiències, d'emocions.
Parlem un moment de l'art, perquè el Cestino de Morandi m'ha recordat moltíssim els de Caravaggio, els de l'Artemisa. I anem al títol i tanquem amb això, Un llum que crema. Un llum que crema també m'ha fet pensar en el George de Latour, amb aquelles vanites i aquelles espelmes tan boniques que les tracta tan bé, no? I aquest llum de crema que crema té un punt entre vida i mort.
Sí, el que passa és que jo l'interpreto més aviat com el refugi i com allò que sabem que hi és i que és molt, podríem dir-ne, molt modest, no? En el fons és la poesia. Sí, per descomptat. I quan deies això als Jocs de l'Atur, és veritat, vull dir, aquelles vanites amb les calaveres i l'espelma que degota i la cera que es consum, això és molt també la meva poesia, els meus versos, no? Però en aquest cas, esclar, a més, Un llum que crema es diu així perquè antigament els llums sempre cremaven. El que passa és que antigament es deia d'una manera recta, literal, i ara quan parlem d'un LED que crema o d'un llum que crema, bé, els que ja tenim una certa edat, perquè els joves no dirien mai per un llum encès un llum que crema, sempre dirien aquest llum està encès, no diria aquest llum crema, no?
Sí, sí,
però
sí.
Trobo que és una manera molt bonica perquè hem passat de la literalitat a la cosa figurada. És a dir, ara pot semblar és una metàfora quan diem que crema un llum en aquella casa, perquè aquell llum ja no és d'oli, ja no és de petroli, ja no crema,
ja no és una
literalment. No? I per tant, quan parlem, per exemple, de la factura de la llum, estem fent servir una metàfora, perquè la llum aquella no és
ja
la
no
llum
és.
Solar, sinó que és una llum elèctrica.
Sí. Jordi, ens queden un parell o tres de minuts. Parlem un moment de les proses d'entreclaror, que són la paraula entreclaror s'agermanen els dos llibres. Jo he vist moltes coses, però què diríem als oients? Quoi de neuf a les proses? Es retroalimenten els dos llibres?
Totalment. Són
profunditat
llibres, sí, sí.
Filosòfica, jo crec que n'hi ha molta.
Sí, sí, exacte. Són dos llibres que pràcticament vaig escriure al mateix temps. De fet, Proses de l'entreclaror s'havia de titular Un llum que crema.
Ah, sí?
Per això hi ha moltes proses que fan referència també a llums que cremen, aquella de Nietzsche i tot això.
Mm-hmm.
Em va semblar que Un llum que crema era un títol més líric, fins i tot que no pas per un llibre en prosa, tot i que és un llibre que hi ha molta poesia en prosa, suposo, perquè és la mirada d'un poeta més que no pas d'un novel·lista, que jo no ho sóc. Llavors, això que dius, sí, la profunditat filosòfica, jo crec que, bé, sense voler ser massa ambiciós, eh? Últimament faig moltes lectures de filosofia. Alguns dels meus amics, el Marc Galofré, que tu coneixes perfectament, el Josep Maria Esquirol, ens trobem molt sovint i el comentari és sovint, o per no dir exclusivament, sobre obres filosòfiques, cada vegada més també de poètiques. Però el substrat comú és la filosofia.
La filosofia d'en tots tres, no?
Exacte. I justament per això aquí hi ha un reflex d'aquestes converses, no? Hi ha una prosa que es diu El sopar, que descriu un dels nostres sopars. En aquest cas hi ha una mena d'exegesi d'un quadre de Rembrandt. Però sí que hi ha molta excursió pel pensament o per aspectes concrets del pensament. És un llibre també fet de petites coses que aspiren a fer reflexions més altes, exactament igual que els poemes. Per tant, els vincles són constants entre un llibre i l'altre.
Molt bé, Jordi, desitjo moltíssima sort en els dos llibres i continuo en aquesta vena, que veig que també s'hi respira art, a part de filosofia, i que gaudeixis de la poesia i que nosaltres en gaudim molts anys més.
Moltes gràcies, Anna. Gràcies per l'estat. Tu em coneixes molt bé i, per tant, hi ha coses dels meus llibres que pots probablement entendre més que un parvenir, no? Algú que hagi arribat de cop i que es trobi en un llibre. Gràcies.
I que es fa, gràcies a tu, i que es fa molt fàcil estimar el que tu fas.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Gràcies a tots dos. Hem gaudit molt escoltant-vos.